9 i 21 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir amb Jaume Pla, Víctor Alexandre, Eduard Gené i Jordi Mussoi. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Ja han comprat coca i petards per demà per celebrar la revetlla o no els acaba d'agradar això dels petards? Perquè hi ha com dos grups, els que els encanta, que s'ho passen molt bé tirant petards i piules i coets, i hi ha gent que odia, que no els fa cap mena de gràcia.
Jo espero que celebrem la verbena i l'eliminació de la selecció espanyola, que juga demà contra França.
Clar, demà, depèn de com vagin els petards, no sabràs qui tira els petards per què,
no?
Bueno, és que jo com el Jordi tinc dues seleccions, no? La de Catalunya quan juga i tota selecció que juga contra Espanya. Però els coets no, perquè els coets no formen part de, bueno, formaven part de la meva infantesa, però ara ja no. I però vaja, és veritat que hi ha gent que li molesten. Però també s'ha d'entendre, escolta, la canalla s'ho passa bé, i saps, forma part de la nostra tradició, i s'ha d'acceptar, què s'ha de fer? Vull dir que també dius, home, molesta, sí, els gossos també borden i tot, la vida és així, però durant uns dies...
És així de sorollosa.
Quan ets petit, t'ho passes molt bé, i ara hi havia uns nens que anaven pel carrer i li deia un nen a l'altre, el seu germà, diu, la mama ens comprarà petards. Per què li has de frustrar això, no? Vull dir que està bé.
Jo tinc, en una època determinada, doncs era de tirar, evidentment, quan vaig tenir fills durant alguns anys també, a més el lloc on visc encara, espero viure algun temps més, doncs es reunia amb molta gent del veïnat. Hi havia pocs cotxes en aquell moment, clar, sí. Es podia fer perfectament al carrer i es feia una revetlla popular, sobretot per nens,
amb les fogueres,
on doncs els petards no paraven. Quan hi penso ara i sobretot quan ho visc o ho pateixo, veig la inconseqüència de tirar en un lloc on està ple d'arbres i veus com els coets baixen i sobretot baixen,
això també
amb el que vol dir de... ahir per cert va haver-hi un incendi a Can Borrell, el camí de Can Borrell.
Ahir nit
jo a casa quan vaig arribar al cap de mitja hora vaig veure passar molts camions dels bombers i policia i tal, i pujaven pel carrer Moret en direcció cap a la part aquella alta, diguéssim, la confluència, la floresta a les Planes, i va haver-hi un petit incendi, no sé per què feia, es va aixecar un vent molt fort, un vent inclús fora de cop i volta, que inclús jo vaig fer comentari, sembla un vent de foc. I, en canvi, no s'olorava absolutament res, cosa que des de l'experiència del 94 t'asseguro que jo, quan s'encén una petita cosa, doncs ho noto de seguida. I per tant, seguint amb això, vull dir que s'estan amb compte perquè, efectivament, pot crear problemes. Jo vull explicar, en acudir, com que amic que Jordi ha llançat aquí ràpidament la ofensiva.
Ofensiva o defensiva?
L'ofensiva a la Roja.
Per deixar clar la postura.
Vull explicar un acudit i que el dedico especialment. Diu que hi ha un nen petit que va amb el seu pare i diu, papa, per què el Barça porta a la samarreta Qatar Foundation? I el pare li diu, mira, nen, perquè el Barça... rep molts diners dels senyors de la Qatar Foundation. Ah, escolta, papa, però llavors la Roja tenia que portar a Catalunya.
Home, Fundació Catalunya tampoc...
Bueno, jo crec que som molts culers que estem en contra de la publicitat de Qatar Foundation. Això ha sigut un negociet de l'amic... No, és molt bo, però això ha sigut un negociet del senyor Rossell, un més dels que té, que, bueno, que segons les últimes informacions es veu que està a punt de petar-li a les mans el cas Alianto, que és un cas de possible corrupció a Brasil, que ho estan tapant tota la premsa a fi. Però bueno, és un cas de corrupció amb el president de la Federació Brasileña de Futbol, el Teixeira, una sèrie de pagaments il·legals i empreses pantalla per blanquejar diner. I
és un tema que va sortir a la premsa internacional, per exemple, jo recordo The Economist, que ho va publicar, només a l'Ara ho va recollir en aquell moment, que explicava com dos congressistes brasilers acusaven l'actual president del Barça, que aleshores no ho era, i Ricardo Teixeira, que és el president de la Federació Brasilera de Futbol, d'inflar les despeses d'un partit amistós entre el Brasil i Portugal, celebrat a Brasília el 2008, pel qual l'empresa que ho va organitzar el partit, Alianto, que era propietat i és propietat de Rossell, va cobrar 4 milions de dòlars. De fet, és un cas que si segueixen la premsa brasilera, jo ho faig per qüestions d'interès propi, t'adones que va sortint a la Folha de São Paulo, que és un diari bastant prestigiós, però aquí els mitjans de comunicació no se'n fan cap mena de ressò, i a més, quan se'n fa ressò d'Economist, que per moltes coses d'Economist, però ep, quan surt aquest personatge amb els seus casos de presumpta corrupció que s'estan sent investigats, ep, aquí no surt ningú. Bueno, per treure Joan Laporta ballant-se a la piscina, hi ha certs diaris com el Mundo Deportivo que ho treuen en portada. Ara, quan el president del Barça té les mans brutes o presumptament brutes, aquí... Ep,
no, bueno, a més, ha sortit un document conforme el senyor Rossell va pagar 480.000 euros a una compte que la titular era la filla del Ricardo Teixeira, que té 13 anys.
Una bona, una bona carrera.
Sí, potser va fer la comunió i va ser el sobre que li va donar, però es veu que està a punt de sortir tot perquè ja s'està desbordant i la premsa ja no pot tapar-ho més per molt interessos que hi hagin.
Bé, el grup Godó és qui va donar suport a la candidatura de Sandro Rossell.
Grupo.
El grup Godó. I per tant, doncs, res de nou. És així, el suport absolut i sec a Rossell. I l'odi ferotge a Laporta formen part de l'idiosincràsia dels mitjans de comunicació d'aquest grup.
A més, vull dir, tota la campanya que li van fer els últims 2-3 anys en la moció de censura, el tema de detectius, tema de persecució de vida privada, vull dir, ha sigut una cosa i derribo, i bueno, han aconseguit el seu objectiu, que era tenir la joguina en mans dels 4 nens de papa, i ara sembla que està a punt de petar-los les mans.
Però això beneficiava el Barça econòmicament o era un negoci privat?
Era un negoci privat.
Això beneficiava el senyor Rossell.
Ja, no era president encara.
No era president encara. Però si més no, el cas hi és i està sent investigat en aquests moments i van apareixent informacions a diaris de l'estranger i del setmanari d'Economist, per exemple, i aquí només se'n fan ressò uns quants. I jo entenc que a les redaccions deu haver-hi gent que deu llegir d'Economist, espero, almenys a l'Avinguda Diagonal i a altres llocs.
Me'n recordo la campanya electoral quan es presentava l'Ingla i tota aquesta gent. O sigui, era Vox Populi que els dossiers amb el cas Alianto estaven a totes les redaccions, a tots els diaris, a les ràdios, i està tot en un calaix guardat, perquè va haver gent propera al Soriano que es va preocupar d'enterar-se de tot el que havia passat. Van anar a Brasil, van investigar, van agafar tota la documentació, el tema de jutjats, i ho van posar en sobre i a cada redacció, i això va quedar tapat.
De fet, Ricardo Teixeira, el que va ser president de la Confederació Brasilera de Futbol, va deixar el càrrec fa poc, i un dels motius pels quals ho va deixar va ser aquesta pressió per diversos casos.
Per temes de corrupció.
Persona que no té, diguem-ne, un currículum massa net, i ho diuen els mitjans.
Sí, va haver de dimitir per temes de corrupció.
Vaja, aquesta és la situació que tenim.
Amic Pla no ens ha parlat dels coets.
Eh?
Amic Pla no ens ha parlat dels coets.
No, perquè també el que diu Víctor... en una època de jove i de nanos, quan tenies nanos petits, doncs, bueno, disfrutaves i feies... Llavors jo vivia a Bellaterra i no hi havia cap perill ni cap problema. El que passa que aquí a Sant Cugat som tan susceptibles que segur que hi haurà a la nit aquestes protestes d'algun barri que el soroll o que ha entrat un coet al pati, qualsevol cosa, perquè aquí ja ho veus que... tot el tema soroll està prohibidíssim. En canvi, ahir, anant a l'auditori a la presentació del llibre de l'Escamilla, hi ha una parada al costat de la biblioteca amb una cua enorme de gent, amb nanos, que ja estaven proveint dels bazars, no? Jo crec que això, doncs, aquí està molt bé que es faci, no? Però la gent ja, saps, és molt susceptible. Jo com a anècdota puc explicar també que les forces vives de la ciutat també són molt susceptibles. I ara el dia 20 de juliol es farà aquesta lectura dematitzada una altra vegada del màrtir Cugat, la història de per què Sant Cugat es diu aquest nom, i es farà en els jardins del monestir, no? Que dintre del festival de música clàssica. I el director, que és aquest senyor Fiter, doncs ja que ha convocat els actors i tal, la tornem a posar en marxa i acabava, entra amb unes torxes de música, no?, que és molt bonic a l'entrada, i acaba amb un efecte, no petardos ni coets, ell diu subtilment un efecte lumínic quan diem que hi ha 25 Sant Cugats arreu de Catalunya i de França, i van sortint els noms Sant Cugat d'aquí, Sant Cugat d'allà, llavors a la fusta de la tarima hi ha unes coses lumíniques que van volant, no? Van sortint, i aquest any es va fer el mateix, es va proposar, només el sentir cosa que pogués significar foc, prohibidíssim.
Però quan parles de forces vives, a qui et refereixes?
Eh?
Quan parles de forces vives, a qui et refereixes?
Bueno, de l'Ajuntament, esclar, els que vindran a donar permís, no?
A veure, hi ha un...
Departament de Cultura, han dit que de cap manera, però pensa que era molt bonic perquè sortia llums.
Però l'hora és bona, no és una hora tardana, no?
Que és el vespre, a les 10.
No, però no,
dir que no és a l'hora de la matina.
No és
pel soroll. Incendi.
No, això no fa de soroll.
Veure,
sortia llums amunt.
S'ha fet aquí...
No, llums, no, no.
S'ha fet aquí una xerrada, és que repensem la Festa Major, que es va fer fa un mes, i que va estar, penso que força bé, i tot aquest moviment, tot aquest intent, a part d'efectivament repensar la Festa Major, que penso que convé que es repensi una mica, perquè la Festa Major era una cosa fa dues generacions, i fa clar, quatre, i fa deu, i etcètera, no perquè no s'hagi de fer o s'ha de fer, s'ha de fer d'una forma adaptada a la vida actual, no? A part d'això, és que hi ha una normativa que va sortir, es va aprovar el 2010, que és una normativa precisament que va que intenta controlar tots els efectes que hi hagi, doncs, a perill en quant a aglomeracions de gent, concentració de gent, sortides d'urgència, focs. O sigui, hi ha una reglamentació que està molt penalitzada i que, per tant, qualsevol acte que es faci en el que hi hagi foc, ha d'haver-hi un tècnic prèviament que determini com i de quina manera es pot fer, etcètera. Ha d'haver-hi un permís especial, etcètera. Per tant, el problema no està tant amb el fet de que es vulgui fer una cosa d'aquesta, sinó que estigui això controlat i que hi hagi algú que signi un document i que digui que allò està d'acord,
que se'n faci responsable.
Que se'n faci responsable. Perquè al final l'últim responsable no és ni el grup que fa obra de teatre, és el que seria l'Ajuntament. Per tant, inclús una festa a la plaça d'Octavià, d'un concert amb una concentració de tanta gent, aquí es pot fer perquè hi ha unes sortides, hi ha una quantitat de carrers de sortida que permetria aquest tema. No? Però si no, és aquesta normativa la que marca tot això.
Escolti, tinc altres temes sobre la taula. Parlem de la banca, que es troba en dificultats i requerirà fins a uns 62.000 milions d'euros. Les auditories calculen, la de Wyman i Berger, que en un escenari macroeconòmic negatiu el preu del sòl podria arribar a caure fins al 90%, i han quedat ajornades les subhastes de Catalunya Caixa i Banc de València en aquesta situació. Els voldria demanar l'opinió sobre la situació econòmica. Semblava que després de l'anunci del rescat tot hauria d'anar millor. Després vam tenir les eleccions gregues, que també semblava que després d'un resultat com el de la victòria de Nova Democràcia tot hauria d'anar millor, però hem tingut la prima de risc disparada i continuen aquests dubtes sobre l'economia. Voldria saber què...
Jo crec que tenint el president que tenen, aquest de les Illes Salomó, el Rajoy, vull dir, que hauríeu d'estar tranquils, no? Perquè, vull dir, és un home que dona seguretat.
Ojalà fos el president de les Illes Salomó. Ja m'agradaria.
Jo crec que el ridícul que estan fent és impressionant. Vull dir, cada cop que diuen alguna cosa, puja el pa. Perquè és que no se'ls creu ningú. Vull dir, jo crec que els mercats han començat a tenir la mentalitat catalana, no? De dir, bueno, aquesta gent no ens els creiem. No ens els creiem perquè menteixen, perquè oculten dades, perquè ho porten fent molts anys, la banca és opaca, té un forat impressionant, i bueno, no se'ls creu ningú. I com que no volen assumir que són un país que ha fet fallida i que han de ser rescatats i ajudats, doncs fins que no es baixin els pantalons i diguin senyors ajudi'ns perquè estem fets caldo, doncs no s'estabilitzaran les coses.
Però si hi ha oients que no saben això que di el joc de paraules que ha fet el Jordi, és perquè el senyor Mariano Rajoy, per un error de protocol, va ser presentat com el secretari general de les Illes Salomó.
També és a més el tio...
Sí.
A Brasil.
A la cimera Rio més 20, sí. Tots els caps d'estat tenien un torn de... diguem-ne, d'intervenció, sí. I quan el van presentar com això, com el màxim responsable de les Illes Salomó.
Amb molta serietat, aquest senyor va presentar amb molta
seriositat. De les Illes Salomó, sí. Perquè té a veure.
Perquè en tema de l'abecedari és just l'acabar abans...
Salomó, Spain.
Ah, ja.
Llavors, a més, ho va ser molt bo perquè el tio puja amb un posat molt seriós i molt... Com dient, ara és la meva, i diu, muchas gracias. Perquè el tio, com que no sap anglès, o sigui, li podien haver dit, ara puja el tonto el pueblo a fer un discurs.
Sap una mica més que el... cal Zapater, una miqueta més.
Sí, sí, bueno.
Jo, en tema de la pregunta que has fet, jo penso que aquí hi ha diversos aspectes. No es pot quedar amb un sol. O sigui, hi ha un que greuja qualsevol cosa que es faci, que és l'actitud del president del govern. Que un president del govern que no, en situacions com la que estan vivint, no fa ell, no dona la cara, no explica... És a dir, encara que menteixi no menteix bé, etc, etc, doncs automàticament crea una reacció doncs, d'alarma i de dubte. Però no ens equivoquem. A més de tot això, és que l'especulació no mira si és el senyor Rajoy o si és el senyor Mandala o si és el senyor qui vulguis. És igual, l'especulació va directament al negoci i el negoci és anar fotent. I tampoc ens equivoquem. Tot i que el senyor Obama fa uns discursos i diu no sé què, que en definitiva els fa més per garantir la seva reelecció i més per protegir l'economia dels Estats Units que per una altra cosa, la City continua bruixant per aquí, perquè el fet, jo tot ho insistir una vegada més, el fet de que Gran Bretanya no estigui en l'euro és absolutament definitori de quina és l'actitud que té la City real. I el fet de que la lluita dòlar-euro sigui la que sigui, sempre ha de ser que doni una situació que afavoreixi les exportacions nord-americanes.
Clar, és que l'obligació del seu president és defensar l'economia del seu país.
Però clar, a la vegada, quan fa aquest tipus de discurs, molta gent diu, fixa't, això surt a favor... No surt a favor de l'euro, surt a favor d'un mercat que se li està enfonsant i que és molt important pels Estats Units i el que no vol és que s'enfongi aquest mercat.
I a més, aquest doble discurs que hi ha, no? Perquè quan parlen d'economia, el govern, el discurs que fa el de Guindos, després surt el Montoro... i diu del contrari, vull dir,
aquesta és una altra.
Això és una vergonya. Vull dir, no hi ha un discurs unificat a un tema. Un és un tenc, pel que he llegit, és que és molt bo el de Guindos aquest, es diuen, jo no hi entenc.
Sobretot quan estava Lehman Brothers, vol dir.
Sí, que, no? Exacte. Que va fer caure el banc, però bueno. Però després hi ha l'altre, el Montoro, que és un ja pobre home de Jaén, que l'ha fotut allà.
Aquest ja diuen que no, però no és que el Guindos es cau a Lehman Brothers, és que Lehman Brothers... No,
jo només dic que coincidint amb el temps que hi era i va caure.
Els tècnics que estaven amb aquesta gent, el que feien només una cosa, que era guanyar diners. I guanyar diners, precisament, de quina manera? Fotent-lo amb els altres, fotent-lo amb els clients, que és obvi. Ells, el tema és com podem aconseguir el màxim de diners amb el mínim de temps sense tindre cap tipus de problema. Però el problema el té el que dona els diners. És a dir, el senyor Rato quan surt i toca la campaneta i diu, senyors, posem a la borsa a Bankia. Bankia és fabulosa, Bankia té una situació collonuda, etcètera, etcètera, i aconsegueix 3.100 milions de gent que cau amb aquest fall, a mi no importa absolutament res, encara que després, al cap de 20 dies, resulta que aquests 3.100 milions es converteixin en 1.000 i pico. Ell no els ha perdut aquells desgraciats que l'han comprat.
Sí, sí. Hi haurà algú que haurà comprat Ruiz Mateos i Banca i estarà avui en dia, vaja, canviat de la vida.
És que Ruiz Mateos és greu,
Sí, bueno, deure que era un psicòleg.
És greu del Ruiz Mateos i és greu del que compra,
Per això, per això dic.
Esclar. Sí, sí.
Alguna opinió més?
No, perquè... hi ha això que escoltava encara que el de Guindos encara deia fins ahir que el tema aquest del demanar el rescat i tal, de l'ajuda del banc, doncs que no, d'aquí una setmana se sabria, i el president diu que dilluns, sense falta, i a Espanya, no el president d'aquí, el president de Brussel·les, diu que Espanya ja s'ha de definir, ja de demanar dilluns, no? Vol dir que encara fan aquest joc doble, no? I que no, Espanya no ho reconeix i ho allarguen i els altres ja es quadren, no?
A mi em recorda una mica l'última escena de la pel·lícula Braveheart, que està el Mel Gibson allà tombat, que tothom li diu pide clemencia i ell no demana clemencia, però això és igual, no? De dir, bueno, reconeixeu, i els tios no baixen del burro per l'orgullo patrio, la piel de toro, però al final hauran de claudicar i fotre's de genolls i demanar ajuda.
Però dilluns ja és
bueno, definitiu, quan digui la senyora Merkel, no, ja hauran de genollar-se i demanar ajuda.
Escoltin, ja han afegit els seus currículums que parlen aragonès oriental, que és la nova llengua que ha sorgit de la franja, que, vaja, potser l'altre dia el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, quan li van dir que era el màxim responsable de les Illes Salomó, va dir, ostres, mira, ens acabem d'inventar també un càrrec com ens inventem idiomes, no? Perquè, clar, això de l'aragonès oriental, a més, té bastanta, diguem-ne, delicte, veient que la impulsora és una consellera que va néixer a Ripoll, que, per tant, home, no pot negar que coneix l'origen de les llengües.
La senyora Serrat, hauríem que veure els seus orígens, els seus traumes infantils, perquè potser podríem deduir alguna cosa, perquè jo així, aparentment, no ho entenc.
No tinc ganes d'investigar.
Però d'on t'ho han
fet? No, vida, eh? Jo més val no, potser més val no saber-ho.
Aquesta definició d'on te l'han treta?
De la màniga.
Bé, és que,
la treta d'aquesta senyora.
Sí, però lingüísticament i científicament no s'aguanta, clar.
Dolores Serrat i Moré. Sí. De Ripoll, sí. Sí? Però sí, la ideòloga és ella la que ha suggerit això. Sí. És normal que sigui així, perquè...
Home,
qui, no, dic, normal. No, normal. Dic, no, psicològicament. Perquè,
això parla de traumes.
Perquè, sí, no, però a més, perquè qui millor que un català, un
carregirat...
Sí, clar, de ser un botifler, no? O una persona molt...
Avui li diu botifler la Pilar Rahola, precisament, la columna, sí, de La Vanguardia. Sí, la botiflera és el titular.
Sí, amb un càrrec d'autodi ferotge, oi? Qui més coneix la idiosincràsia del poble al qual pertany, eh? Per això sempre els que fan més mal, els que rebegen més en les ferides quan es tracta de fer mal, són les persones, són els col·laboracionistes, en definitiva, perquè coneixen molt més la víctima que no pas l'atacant, eh? I a vegades on la vergonya, el pudor de l'atacant per no evidenciar-se excessivament, on no arriba aquest atacant, hi arriba el col·laboracionista, eh? Ell sí que es veu amb ànims de fer-ho, i aleshores el que fa aquesta senyora doncs és això. Jo suggeriria doncs que, atès que de la mateixa manera que a l'Aragó, a la Franja de Ponent, es parla català i ells en diuen doncs
Aragonès oriental, sí.
Jo suggeriria que, atès que als Països Catalans es parla espanyol també, oi? Hi ha molta gent que parla espanyol, doncs en diguem doncs català ponentí, perquè com que l'espanyol ens ve de Ponent, diguéssim, doncs el fem català i per tant no existeix l'espanyol a Catalunya. El que es parla és una variant del català, un català ponentí.
Però això és ficar-se a l'alçada d'aquesta, sí, gentussa.
No, per això, no, ho dic de broma, perquè evidentment la comunitat científica es revolta a la cadira quan sent les barbaritats, que la gent no tingui aquest sentit del ridícul per dir aquestes barbaritats, no? Però clar, el problema és que no són només un estirabot que el dius en una taverna, sinó que això forma part de l'avantprojecte del decret llei que faran el govern d'Aragó, i aleshores això anirà... No, és que aquesta encara seria la part
graciosa, entre cometes,
exacte, perquè la part més greu, saps on es nota precisament que darrere d'això només hi ha odi? Odi profund, una catalanofòbia profunda del govern aragonès amb la col·laboració d'aquest tipus de persones. És que si veritablement consideressin que el català és un tresor propi d'ells, el voldrien protegir, no? Doncs bé, protegim-lo. El denominen d'aquesta manera. Amb la denominació es veu clarament la intenció d'esquartar el país, d'esquartar la llengua, de posar-li noms diferents. Al final el català té molts noms i no és res, no? Si veritablement estimessin aquesta llengua, que forma part de 60.000 persones del seu territori, la protegirien. I on es nota que justament el que volen és anorrear-la és en el fet que no serà llengua vehicular de l'educació, per les persones que la tenen com a prop, és a dir, en les escoles, on els catalanoparlants de la Franja de Ponent es comuniquen com nosaltres en català, allà no serà vehicular, continua sent l'espanyol la llengua que mana, i a més, no, els catalanoparlants no podran anar a adreçar-se a l'administració, no tindrà cap dret per adreçar-se en català a l'administració, és a dir, com a les Illes. El funcionari no tindrà per què conèixer la llengua catalana, un funcionari que visqui a la Franja de Ponent. Això demostra que no hi ha cap mena d'estimació per la llengua catalana, sinó que el que volen és anorrear-la. I el fet d'anomenar-la aragonès oriental no és més, no és unes ganes de dir, no, és que això li volem canviar el nom perquè sigui nostre. No, no, és que volem destruir-ho com sigui, no?
Però a part d'aquesta senyora, la presidenta, que és el PP, no?
Sí, sí, la senyora Rudi.
Sí, la...
Rudi. Tenen de pallasso, el Rudi.
Aquesta senyora viu a Saragossa. Ella és secretària de l'executiva del PP de Saragossa.
Sí, però el Rudi aquesta no l'ha desautoritzat.
No, al contrari.
Probablement amb el Marcelino Iglesias això no hauria pogut ser possible, perquè ell exercia de tant en tant de
Sí, però és veritat, Eduard, però de tota manera el que fa el PP avui dia és gràcies al que no va fer el PSOE. És a dir, el PSOE no va tan lluny, perquè té un pudor, no? No és que ideològicament estigui gaire lluny, però té un pudor i no fa. I com que no fa, i no legisla, deixa les coses obertes. I llavors ve el PP i queda com el dolent de la pel·lícula. Però el PP ho pot fer perquè l'altre no ha fet res abans, saps? Que és el que va passar al País Valencià. Quan governava el PSOE, el País Valencià, no defensava la llengua. No l'atacava tampoc, però no la defensava. I no va fer, no legislava a favor de la llengua. Clar, quan arriba el PP, es troba el camí abonat per fer per la seva política. I aleshores queda com el lleig. Però en realitat van bastant juntets.
Parlant del tema aquest del PP, l'altre dia vaig llegir un article de la Montserrat Nebrera.
Encara va llogar. Sí, però n'ha fet una de...
N'ha fet una de
molt maca. Molt maca.
Es va posicionar a favor de la independència de Catalunya. I m'agradaria recordar que aquesta dona es va disputar la presidència del PP a Catalunya
amb la
Camacho, sí. I va perdre per un grapat de vots. Em sembla que van ser 50-60 vots, ara ho dic així de memòria. I perquè la Camacho estava recolzada des de Gènova i pel clan de los Alberto, bueno, del Fernández Díaz, no? Que és el que tallen la vaca d'aquí. I només una 50-60 de vots van fer que una dona que a dia d'avui es posiciona fora de la independència de Catalunya no estigués governada al Partit Popular a Catalunya. Seria difícil que aquest article l'hagués escrit sent la presidenta del PP de Catalunya. També s'ha de dir.
Una declaració dient que ella no és independentista.
No ho és, no, i sempre ha dit que no ho és. Però vull dir, les circumstàncies, ja, igual que centenars de milers de persones l'estan portant...
La Nebreda és un veritable animal polític en el sentit de que té la capacitat, té l'habilitat, digue-li el que vulgui, sobretot la cara dura...
Dura i maca.
Sí, per què no? Té un cert atractiu, sí.
I en tovallola també és
maca. I té aquesta capacitat de fer unes maniobres que aparentment per una persona, diguéssim, normal, serien increïbles, no? Dius, és possible fer aquestes coses, no? Es pot matisar, es pot tenir, però no, el que es pot fer és de davant, de pop a estribord, com si res, no?
I no, què només, passa? Té coneixements només jurídics.
Home, i tant, només per una sola cosa, perquè vol estar sempre, com deia aquella, en el candelero.
Abans de que la proposessin com a número 2 del Piqué, jo l'escoltava a les tertúlies del món RQ amb el Xavi Bosch, i no la tocava bastant bé, vull dir, deia coses bastant coherents. Ella no ha dit mai que fos independentista ni que volgués independència de Catalunya, però els arguments que donava i, vull dir, els coneixements que tenia sobre el tema,
ella
la tocava
diu,
molt bé.
Ella diu que no ho és, però que Catalunya hi té dret i que si Catalunya ho decideix, doncs s'ha d'acceptar. Bé, aquest seria el tarannà democràtic de qualsevol persona veritablement que tingués un esperit democràtic.
Però parlant d'algú que ve del PP, costa de veure, vull dir, no és habitual.
Sí, però també és un tipus de persona, de política, que, si, que és com el Piqué, justament. És a dir, que si el Piqué hagués estat...
El va posar ell, no?
Sí.
Però són persones que te les podries trobar en un altre partit, okay. I més o menys el discurs no seria gaire diferent, no? Uh-huh. De tota manera, la Montserrat Nebrera és una persona que, quan es van fer les consultes, ella va participar uh-huh. en alguns municipis que es feien a vegades doncs, tertúlies o debats i així amb algun altre. Ella anava en el sector del no i parlava amb algú que era del sector del sí, però era una persona que deia del no, però sempre dient això: bé, jo faig campanya pel no, però si guanya el sí em sembla perfecte i ho accepto, no? I també s'ha de dir una cosa: quan feia aquestes coses, aquests actes, ella cobrava. Vale. Els que anaven a favor del sí no cobraven res. Mm. És a dir que, bueno, no hi ha res a dir, perquè si li pagaven,
sí.
És una transacció absolutament
I qui,
legal.
Se sap qui li pagava?
Sí, hi ha municipis que si tu volies que vingués, clar, la qüestió era aquesta. Dius, jo vull que vingui gent coneguda o mediàtica, perquè d'aquesta manera aconseguim més audiència pel tema que estem proposant. Mm-hmm. Llavors, clar, quan creaven la plataforma local, doncs procuraven fer un acte que portés molta gent. I aleshores, bé, la Nebrera es prestava en algun d'aquests actes, no? I jo ho sé perquè, clar, jo havia anat al
Reus
i jo no cobrava, evidentment, res, perquè la meva ideologia era aquella, però deien, no? La Nebrera ens demana calés. Ah, va, doncs bé. Però alguns li pagaven.
Aquesta va estar enfrontada amb el sector del Fernández Díaz d'aquí al PP de Catalunya, que va ser, no va sortir per això. I l'Albertito, ara que està tan callat, que no se'l sent gaire, es veu que té un lliu de faldilles impressionant.
Què dius?
Sí.
No pot ser.
Sí, tant, el pare de família...
Com un monjo.
El pare dels nens rossets, el pare encantador de família i tal, es veu que té algun fulant l'armari.
Com sou,
Sí, no, és broma. No has vist que està molt callat últimament?
No me l'imagino.
Aquestes coses no
passen. No has vist que està molt callat?
No me l'imagino.
Per favor, moderador.
No, escolti, jo, saben que les opinions són de cadascú aquí, no les assumeix la casa, per entendre'ns.
És una noia, em sembla que és mexicana, vull dir, el va gravar, té escoltes fetes, és el que no és el primer que ho fa, però bueno, aquest es va caure de quatre grapes. Llavors que està molt callat l'últim any, que no té un perfil molt baix, quan ell era el, sempre sortia i tal. Ah, ni d'Albertito, que era un rato, nen.
Que... Escolta'm, si va cansant, noi, què vols que faci, que estigui
tot, no, però...
a tot, a tot em fa, els forons?
Em fa molta gràcia.
Escolti, moderador, faci'm el favor.
Jo aquí he estat fora i no he vist totes les coses ara. M'ha impressionat aquesta imatge que surt dels castells a Nova York, amb els gratacels de fons, i que es veu que l'únic lloc on han anat mai els castellers és a Madrid. I Madrid, en lloc d'estar, diguem, satisfet aparentment per una ambaixada com els castellers d'Espanya o de Catalunya a Nova York, doncs el primer que ha fet és dir quant costa aquest viatge dels castellers a Nova York, no?
Bastant menys del que ens roben cada dia.
Ja.
Però entenc que aquesta actuació castellera, he vist les fotografies, per cert, l'Ara ofereix avui una doble pàgina magnífica.
No arribava, com que distribueixen des de la Vanguardia, està amb aquesta...
Tenen una vaga...
Aquesta vaga...
Ah, sí?
Sí.
La vaga, home, avui el no havia...
A la planta on s'imprimeix, no?
A les 8 no havia arribat ni Vanguardia, ni Ara...
Avui és l'extraterrestre, avui. No, m'ho ha enterrat aquí.
Vinc amb això, perquè...
No, jo l'he rebut l'Ara, i hi ha doble pàgina que dius tu... Molt bonica la fotografia.
Molt bonica. No sé si forma part també del viatge que està fent el president Artur Mas als Estats Units, que està buscant sinergies entre Catalunya, Israel i Massachusetts, per intentar que no només ens dediquem a l'Eurovegas.
Ahir sempre deia Massachusetts.
Massachusetts, com el Miquel del Roig.
Jo crec que és una bona aposta, no?
Això que ha dit que Catalunya no és ni pandereta, ni toro, ni flamenco... Allà, home, per dir-ho, clar, però
nosaltres ens dediquem
a diferenciar-nos.
Els hem d'explicar que nosaltres ens dediquem a fer torres humanes, i a això li diem cultura, i ens hem de diferenciar d'ells, que el que fan és matar animals i torturar-los en una plaça, i també li diuen cultura, quan és una tortura. És perquè vegi la diferència que hi ha, no? Uns són aquests, els normals, i els animals són aquests.
Jo crec que aquests viatges són interessants, el de Sant Mas, perquè tenen una audiència i van educant a l'exterior el que aquí no tenen mai, no?
Sí, és el que ens falta, una mica de presència externa, perquè això no ho treballem. I és absurd, perquè les relacions internacionals les has de tenir perquè et coneguin. És una llàstima. El fet que Catalunya no sigui coneguda des d'un punt de vista nacional, diguéssim, llevat de coses molt puntuals, com de coses molt concretes, que és clar, Barcelona, sí, Barcelona i el Barça, i Gaudí, i ja està, no? Però Escòcia... un escocès, no, quan va pel món, no ha d'insistir gaire, no, només ha de dir que és escocès, i ràpidament l'interlocutor, d'on sigui, el situa en el mapa, i ja està, i no qüestiona res més, ni hi ha més preguntes, ni parlen de política. En canvi, quan un català puntualitza que és català, lògicament, i diu això, la conversa no acaba aquí, sobre el tema. Sinó primer ha de situar el seu país en el mapa i després ha d'explicar per què i una pila de coses i la història i bueno, al final es remunta Jaume I, no?
És curiós,
però això no és culpa de l'interlocutor, és culpa teva que no t'has preocupat de dir qui ets.
Però a mi em sembla que el Mas això ho està fent molt,
Però mentrestant estem aprimant les ambaixades, és a dir, està molt bé fer aquests viatges, però si al mateix temps el que fem és aprimar les ambaixades, que segons alguns partits això havia implicat que s'havia multiplicat per 3 la inversió estrangera directa dels llocs on teníem ambaixades, i al mateix temps, és a dir, parlem de transició nacional, anem a fer negoci als Estats Units, però amb els pactes amb el Partit Popular les diluïm, les ambaixades, que bàsicament eren centres per buscar inversió estrangera directa. És coherent o no és coherent?
És coherent eliminar la televisió, el TV3 internacional?
Exacte, jo pregunto.
Sí, clar, vull dir, clar, això és increïble, no? I a més, si tu fas una comparació des del punt de vista d'eficàcia cost, doncs en aquest cas és fonamental. O sigui, que un candidat de gent que en aquest moment, catalans que estaven per tot el món i podien anar seguint, doncs, i a més, estava a baixar-se, o sigui, gent que no ho era podia entrar-hi, ara resulta que ha desaparegut. Són coses que no les puc entendre. No les puc entendre perquè la relació aquesta entre el cos i el resultat d'això, el negatiu d'això, és tan gran que... No es pensa, no? De tota manera, això de les ambaixades, pensa una cosa, efectivament, les ambaixades van començar fa molts anys. Jo recordo quan, imagina't, quan la senyora Anna Virolés estava en un despatx de la Diagonal compartint-lo costat per costat amb el senyor Piqué.
Sí. Per cert. Amb una companyia telefònica, no era? Ah, no,
estaven amb el que seria l'equivalent al Cedeti, però de Catalunya. Llavors, aquella gent van contractar amb una noia japonesa, que va ser la primera que va fer el tipus de participació de comunicació entre Catalunya i Japó.
És veritat, que van venir moltes multinacionals. Sí, sí, sí.
Exactament. Sí. I llavors, a partir... Això t'estic parlant només de fa 30 anys.
25 o 30 anys, sí, és veritat.
30 i pico d'anys. Jo era jovenet. I aquella oficina que estava a la Diagonal davant d'aquella empresa, al costat, o a sobre, perdó, d'aquella empresa de mobles tan coneguda que no diré el nom perquè tothom sap què vull dir, no? Pilma.
Ah.
Bueno, doncs que estava allà a sobre, doncs era un moviment brutal d'activitat en aquell moment, precisament per obrir tot aquest tipus de canals cap a explicar què feia, què es feia des d'aquí, com es feia, i a més per intentar aportar gent que vingués aquí.
I va anar molt bé, perquè van venir moltes.
Des del 80 i pico fins al 90, van ser 10 anys, van entrar moltíssimes empreses. Entre elles, per exemple, la Honda, amb el motociclisme,
Yamaha, Nissan,
va fer una cosa fenomenal a la zona de Santiga, una cosa fantàstica, magnífica. Bé, tot això...
Sabeu que és l'eficiència.
Sí, clar, i es mostrava, i sobretot totes aquestes empreses tenien clar que venien en un lloc on es podien instal·lar i es podien posar en marxa fàcilment i ràpidament, perquè tenien tota una quantitat d'empreses col·laboradores, a petites empreses, que podien participar...
Però això s'havia fent,
Sí, home, però, a veure, això es va tallant.
Es va tallar.
Això són cops que van picant i per exemple, aquí ha passat, no? Sony desapareix, però en canvi hi ha uns tios aquí, a Casalau, companyia, que diuen, jo em quedo amb això i continuo funcionant aquesta fàbrica aquí.
O la Sharp, aquí Sant Cugat.
La Sharp, exactament. Clar, aquestes són les accions que es poden fer...
Escolta, com a anècdota divertida del coneixement a l'exterior de Catalunya... ara està a Man, a Jordània, hi ha uns controls de passaports tremendos, no? Hi ha unes cues als aeroports, 4 controls de passaport, i vaig veure un sistema que va anar molt bé pels 4, i és que hi ha cua i cada funcionari, policia o inclús àrabs amb la túnica, doncs estaven allà mirant i tal, i quan va tocar a mi va dir, pare, Espeni, sí, from Barcelona, Barcelona, Barça, Messi. Escolta, timbre passava. I em deien, els altres em deien, escolta, què has fet?
Que estic al bar, no pots dir res.
Escolta, però a més, jo de seguida, i els altres cua llarga. Home, vaig trobar divertit, tu.
Eduard, que hem d'anar un dia al camp del Barça, home, animar i a votar.
És una cosa, a mi em feia molta gràcia
tots hem d'anar amb
això, això que deia que no s'havia seguit fent, això de la presència catalana a l'exterior, anar a fer xerrades, conferències, anar a Massachusetts, a Nova York, és que jo no m'imagino un tio que no sabia signar un llibre de visites d'un ajuntament com el senyor Montilla parlant a una conferència de 100 empresaris. I es pensaria que estava parlant al xòfer.
Escoltin, que passin una molt bona revella de Sant Joan. Ens veiem dimecres a l'acte de celebració dels 30 anys de cua.cat i divendres que ve, no, perquè és Sant Pere. Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Bon dia.